Tres quarts d'onze del matí. Núria Jart, bon dia.
Molt bon dia, què tal?
Doncs molt bé, contenta de tenir-te aquí una setmana més i que parlem del tema que parlarem ara, perquè és un d'aquells temes que, si estem en un moment en què la pandèmia ho tapa tot, la política, no?, també ho acostuma a tapar tot, doncs per sota d'aquesta capa queden tants temes com, per exemple, la salut de les dones, no?, la sexualitat, és un dels temes que crec que parlarem avui, oi?
Sí, perquè aquesta setmana m'ha cridat l'atenció un llibre, un assaig que, de fet, posa sobre la taula els greuges que hem patit les dones durant la història per part de la medicina. I encara també passa avui en dia, sembla mentida, però continua sent així. És aquest llibre que t'he portat avui a l'estudi, Mujeres Invisibles para la Medicina, que acaba de publicar l'editorial Capitan Swing. És un llibre que parla sobre les agressions contra la salut de les dones, sobretot, això sí, en l'àmbit de la salut mental. De seguida ho anirem desgranant. I una última part, molt més agraïda, tu ja parlaves de la sexualitat femenina, doncs de reivindicació del plaer, doncs per també empoderar a totes les dones. Doncs bé, aquesta setmana he estat a la consulta de l'autora d'aquest llibre, la doctora Carme Valls Llobet.
Hola, bon dia. Mira, treus un moment les sabates i procedim a passar-te. Puges aquí dalt. Molt bé. I ara, asseus aquí la camilla i fem la palpació de tiroides i ara intenta empassar-te la saliva i ara farem una auscultació cardíaca i pulmonar. Respira amb la boca oberta. Molt bé. Ara t'estires i palparem la panxa. Molt bé. Ara prenem la pressió. Freqüència cardíaca, molt bé. Cap arrítmia, bé. Pressió, molt bé. 12:30, 8.
Perfecte.
Molt bé. Ja et pots vestir.
Molt bé, gràcies.
I aquest matí ens acompanya la Carme Valls Llobet, que és metgessa especialitzada en endocrinologia i medicina en perspectiva de gènere. Molt bon dia, Carme.
Hola, molt bon dia.
Medicina en perspectiva de gènere. Que interessant. Per què? Que el masclisme pot ser un factor de risc per a la nostra salut?
Ho és, per descomptat, per molts aspectes, eh? Entre altres coses, el masclisme mata, per tant, la violència també l'hem tingut que tractar, però hi ha molts tipus de violència. I que no et vegin, no et mirin i no t'estudiïn és un tipus de violència. I en la medicina, com que ha estat androcèntrica des del naixement, com totes les ciències, la medicina no ha tingut en compte si hi havia diferències entre homes i dones i si havien de fer alguna actitud diferent i, sobretot, va pressuposar que hi ha coses que no li podien passar a la dona. I una de les primeres coses que critiquem en el llibre és que no va tenir en compte, doncs, per exemple, que les malalties cardiovasculars serien de predomini femení i la majoria de treballs mèdics de recerca fins l'any 1991-92-93 no contenien cap dona en el seu estudi. Cap, o sigui, 22.000 homes per estudiar l'aspirina, 30.000 homes per estudiar les coronàries, però cap dona, amb la qual pressuposava que les dones no els hi podien passar res, però tampoc ho podien veure, perquè no ho estudiaven. O sigui, per tant, faltava ciència de la diferència, i aleshores quan s'aplica en la vida quotidiana, quan veus una dona davant que ve cansada, dolorida, o té algun altre problema que demanda, el més fàcil que passarà per aplicar en el cos, per aplicar un tractament, és que potser se li donin sedants i antidepressius perquè calli, però no per estudiar,
no per tractar
el que li passa.
Clar, el cas de la cardiologia jo crec que és paradigmàtic, no? Ara deies que les malalties cardiovasculars són la causa principal de la mort entre les dones i no entre els homes. Deies que era el càncer, és el càncer en el cas de les homes, en el cas dels homes. Volia quedar-me amb el cas de la cardiologia perquè hi ha estudis que conclouen que les dones tenen més risc de morir després d'un infart, però no per una causa genètica, no per una causa biològica, sinó per causes socials.
Sí, per
què és el que hi ha darrere d'això?
Bueno, arriba molt més tard a l'hospital perquè no s'identifica que pugui tenir aquest problema. Ni ella ni el seu metge de capçalera. A vegades perquè els símptomes són lleugerament diferents. Per exemple, la dona té predomini com un mareig molt gran, com si fes, com té idees, dolor d'estómac, puja per sota l'esternón i arriba fins a les mandíbules. Clar, aquest dolor, si truca i diu tinc un mal de panxa així molt especial, el més probable és que li digui es prengui un antiàcid, això és un problema, i ella mateixa, potser també, perquè hem vist que hi havia moltes dones que desconeixien que podrien elles tenir problemes de cor d'aquesta manera. A les pel·lícules sempre havien vist el dolor al braç esquerre que baixava i això pensava, això no és el que em diuen que és un infart, no? Aleshores, això, en el cas de reconèixer-ho, les dones han de reconèixer aquest símptoma i anar més de pressa cap a l'hospital. I algunes, que ens ha agradat, perquè jo treballo amb una ONG que es diu CAPS, i tenim una revista que es diu Mujeres i Salut, i en aquesta revista ja havíem posat això, i moltes dones ens han escrit que elles, quan van arribar a urgències, van dir, jo no surto d'aquí si no em fa un electro, perquè jo aquest dolor jo no l'havia tingut mai. I va reivindicar el símptoma, que és el que els dic a moltes dones. El símptoma és molt important, i és el teu símptoma. Per tant, no el deixis de reivindicar fins que te donguin una petita solució. I van veure que estava infartant i la van tractar. Si es tracta de seguida, l'infart té moltes solucions.
Abans has explicat, has dit que en molts casos a les dones se'ls donava una pastilla pels nervis, per calmar l'ansietat. Per tant, quants diagnòstics no s'hauran perdut, no hauran caigut en aquest calaix de sastre que són, doncs, això, no? L'ansietat, els nervis, l'estrès...
Pues sí, jo li dic el calaix de desastres, perquè és desastrós que tinguem, que els anem dient això, entre altres coses perquè també aleshores es crea un cercle viciós. Si no s'estudia millor, per exemple, això passa molt amb el dolor, el dolor de molta... El dolor, pues, si té dolor en algun aspecte del cap, del cos, dels peus, d'altres llocs del cos, pues quasi sempre se la intenta silenciar, relaxar, etc, perquè no molesti, Però això està passant, i el diagnòstic diferencial, per exemple, dedico un capítol de llibre al diagnòstic diferencial del dolor de totes les malalties que són de predomini femení. Quasi totes les malalties que produeixen dolor són de predomini femení. O sigui, hi ha més dones que el tenen que homes. I aleshores, això és una realitat biològica. Bueno, pues si l'estudiem, la podríem ajudar, no? I no deixar-les com les assignatures maries, no? Les autoimmunes, les malalties que s'estudien menys són les que més dones tenen.
Aquesta setmana vaig estar a la teva consulta. Suposo que la majoria de pacients que tens són dones. A mi m'agradaria preguntar-te quins són els motius, no?, que fan que les dones s'acostin a la teva consulta. No sé si és precisament això que ara explicaves, no?, el dolor.
Bé, jo me'n vaig donar compte d'aquesta diferència ja grandeta, Jo sempre dic que vaig acabar la carrera sent metge i als 40 anys vaig ser metgessa. Perquè al cap d'un temps de veure qui s'esperava davant de la porta, vaig dir, que és estrany, hi ha més dones que homes. Clar, què passa? Que la diabetes és de predomini femení, les malalties de tiroides, hi ha 50 dones que tenen una tiroiditis autoimmune per un home que la té. O sigui que la desproporció està clara. Si tindran una insuficiència de tiroides o un excés, també pot passar un hipertiroidisme, però en general tenen hipotiroidisme, pues possiblement a la població espanyola som una de 4 de 4. O sigui que, per tant, és molta gent que acabarà tenint que demanar ajuda per problemes que potser havíem minimitzat com a poc importants, que no afectarien, però resulta que les malalties endocrines afecten a tot el cos, sempre. Quan una hormona surt del tiroides, però et dona cansament, s'infla el cap, tens fred, les mans i peus no els mobilitzes molt bé, tens rampes... Clar, tot això està relacionat amb una hormona que et pot afectar tot arreu, i tot això queda minimitzat. I clar, com que són símptomes habitualment abigarrats, o sigui que passen a molts llocs al cos, doncs per molts metges i metgesses que no tinguin aquesta preparació sobre morbilitat diferencial, que és el que intento explicar, crec que falta aquesta ciència de diferència. Llavors estarien més atents, perquè voler tractar bé, tothom vol tractar bé. Se'ns falta ciència.
Aquesta perspectiva de gènere que tu reivindiques i que tu expliques en el llibre existeix en el món de la medicina de forma generalitzada o encara s'han de fer avenços en aquest sentit?
S'han de fer avenços. Per exemple, tenim màsters de perfeccionament de tota infermeria. Jo participo amb l'assignatura morbilitat diferencial a 4 màsters, a la UB, a la UAB, a la Universitat de Lleida i a la Universitat Autònoma de Madrid, regularment, cada any, des de fa 15 anys. Però això no és una hora de classe, o 3 o 4, és igual les que faci. És que té que impregnar la ciència, i la ciència no està clara, no ha arribat, la ciència mèdica, de les ciències de la salut, tenen que tenir en el seu cos científic i en les seves assignatures sempre una exigència. Que s'exigeix als catedràtics que sàpiguen anglès o alemany, doncs s'ha d'exigir que també sàpiguen, que tinguin perspectiva de gènere amb la seva assignatura. I això no està fet encara, encara falta.
Quantes preguntes amb perspectiva de gènere hi pot haver a l'examen MIR?
Zero.
Ostres.
En aquest moment, zero. O sigui que, per tant, els nostres MIRs pues, surten amb sapiguent moltes coses i tal. Jo, per exemple, una cosa molt clara és que l'electrocardiograma de la dona i de l'home tenen formes diferents de les ondes, tenen característiques una mica diferents, i és molt important perquè hi ha una cosa en l'electrocardiograma que es diu l'espai QT, és igual, ara, que aquest espai és més allargat entre dones, però hi ha moltes medicines, inclús antihistamínics, que allarguen aquest espai, i si allargues això pots fer una arrítmia, i això no sortim sapiguent-ho. Aleshores, si tu dones un antihistamínic o un altre producte, hi ha antiarrítmiques també, que poden allargar aquest espai, pots fer mal en lloc de fer bé. Això és una altra de les raons per les quals hi ha més mortalitat de les dones un cop han fet l'infart. O sigui, una cosa és fer-lo, després que arribis més tard, i després que et tractin amb medicines que, com que s'han estudiat més amb homes, no s'han estudiat les diferències farmacocinètiques en el cos de la dona, que és més complicat encara. O sigui, com un fàrmac pot evolucionar diferent en el cor i en el fetge de les dones.
Carme, ara som en plena pandèmia. Com ha afectat el coronavirus, la Covid, a la salut de les dones?
Amb dos aspectes. Si mirem les estadístiques, les úniques que he trobat bones realment són les del Ministeri de Sanitat, amb els estudis epidemiològics que estan fent cada 15 dies, uns estudis epidemiològics que tenen en compte per primera vegada les diferències i posa el sexe, la infecció ha sigut per sobre dones que homes. Tothom pensa que és més homes perquè ha sortit la mortalitat, però no qui s'infecta. S'infecta a la primera onada el 56% de dones, a la segona onada 52%. D'aquestes dones, moltes són personal sanitari. Pensem que el personal sanitari en aquests moments, el 75% de tot el personal són dones. Infermeres, metgesses, etc., però són dones. I d'aquest personal sanitari es va infectar molta gent a la primera onada. Llavors, la mortalitat és diferent. La mortalitat ha afectat més a homes, però amb una proporció de 40-60, perquè els homes evolucionen diferent, fan una pneumònia més profunda i després tenen que anar a la UCI, però després les conseqüències sobre la salut física i mental de les afectades sembla que està sent superior entre dones. I, per altra banda, la mortalitat o la morbiditat. O sigui, com ha afectat la pandèmia a la salut de totes les dones, no de les que han agafat el Covid, sinó de totes les dones. Ha afectat més la salut mental de totes, però no perquè s'hagin tornat dues vegades més depressives, sinó perquè han entomat totes les feines de l'auca a casa. I han tingut que fer el teletreball, cuidar els fills, fer de mestre, fer de tot, fer d'amant, el que vulguis. He tingut que fer tot alhora, i tot això ha repercutit en més angoixa, i hi ha hagut un estudi fet per diverses universitats explicant aquest aspecte de la Covid. I ara, últimament, estan sortint els treballs això de el que es diu el síndrome de Covid persistente, que és com està la gent que l'ha passada, la malaltia, què li passa? Pues no tothom queda curat i queden amb alguns símptomes sobre respiratori, sobretot cansament, i neurològic també.
Haurem d'estar pendents, com deies, no? de les conseqüències a mig i llarg termini de la Covid-19, perquè encara estem a mitja pandèmia. I
com a tota ciència, hem de sempre tenir en compte la diferència. I la llàstima és que tots els treballs que han sortit de Covid-19 bons internacionals no diferencien per sexe.
Continuem, o sigui,
igual. Anem enrere. No, per favor.
Avancem.
Per favor, que tinguin en compte aquí som.
Avancem, si us plau. Carme Valls Llobet, un plaer, moltíssimes gràcies. Et llegirem amb aquest Mujeres Invisibles de Capitán Swing. Fins la propera, una abraçada.
Moltes gràcies.
Núria Har, ens retrobem la propera setmana parlant de ciència, també.
Moltíssimes gràcies.
Gràcies, arribem a les 11, per tant, arribem al butlletí. Després seguirem parlant de llibres, no sobre medicina, com ens feia ara la Carme, sinó llibres, en aquest cas, il·lustrats, àlbums il·lustrats, de la mà de l'Anna Guitart i el David Guzmán.